El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha assistit aquest dimarts al sopar-conferència que organitza el Rotary Club un cop al mes i on ha fet la ponència sobre política en temps de crisi. Benvingut, conseller Recoder.
Hola, moltes gràcies.
Amb la seva experiència ara ja al govern de la Generalitat, com és fer política en temps de dificultats econòmiques?
Bueno, té, diguem-ne, que un risc afegit, no? Però no un risc personal ni de govern, sinó el risc derivat d'haver de gestionar una situació que és complicada per moltíssima gent, per moltíssims ciutadans, doncs, que veuen que les coses els hi van malament o no els hi van tan bé com els anaven fa un temps, no? I aleshores és un moment d'intentar transformar aquesta situació complicada de crisi en una oportunitat per millorar el país, no? I això com es fa? Doncs, bueno, no només es fa política amb recursos, que és el que ens falten ara en el govern, sinó que es pot intentar millorar o sentar les bases per una recuperació futura. I això vol dir, doncs, intentar millorar la nostra educació, intentar millorar la nostra universitat, intentar millorar les nostres infraestructures, buscar oportunitats per internacionalitzar la nostra economia i tantes altres coses que estem intentant fer, doncs, en aquest moment.
En ocasions imagino que també governar en temps això de dificultats provoca haver de prendre decisions que moltes vegades són impopulars, com per exemple el fet que fa no massa, doncs, la Generalitat va anunciar la supressió de les bonificacions o la gratuïtat en alguns peatges com ara el peatge de les Fonts. Fa poc vostè mateix es va comprometre a tornar a estudiar aquest fet. Com està el tema?
Bueno, això estem estudiant-ho, com estem estudiant les altres dues bonificacions del 100% que vam suprimir, que era la de la barrera de Mollet i la de la barrera de l'Ella. És el compromís que vaig arribar amb els alcaldes que m'ho varen plantejar. Ara, en aquest, jo no diria que és que ha estat un, no diria que hagi estat una de les decisions més complicades, no? Perquè no és que haguem suprimit sense més una bonificació que existia, sinó que hem canviat el model de tarifació dels peatges i ho hem extès per tot el país. O sigui, fins ara hi havia tres barreres que estaven bonificades al 100%, però això volia dir que una persona de Manresa que venia a Barcelona i passava la barrera de les Fonts pagava, no? Però una persona de Sant Cugat que s'anava a Manresa pagava també. I en canvi ara què hem fet? Doncs hem establert un sistema que permet arribar a una bonificació del 100%, però utilitzant els peatges com un element gestor de la mobilitat. Què vol dir? Doncs que ara els peatges, quan passes amb un vehicle amb 3 o més ocupants tens el 30% de bonificació, quan utilitzes un vehicle ecològic tens una bonificació del 30%, quan passes més de 16 vegades al mes tens un 40% de bonificació des de la primera vegada que passes, etc. No? Jo crec que hem intentat millorar i fent d'aquesta oportunitat que ens ha donat la crisi, doncs, un nou repte.
Una altra de les mesures ha estat la pujada del preu del transport públic. Una pujada de preu que, a més, es contrarresta, per exemple, amb el manteniment o, en ocasions, la disminució del preu de segons quins llocs, zones blaves o zones verdes. I això algunes formacions ho han atribuït com incongruències. No són decisions incongruents, com diuen aquestes formacions?
L'increment de zones blaves o zones verdes és un tema de local, és un tema dels ajuntaments, no és un tema de la Generalitat. El preu del transport públic és un tema compartit entre els ajuntaments, que formen part, en el cas de Sant Cugat, de l'Autoritat del Transport Metropolità i de la pròpia Generalitat. És cert que ens hem vist obligat, doncs, a incrementar els preus perquè hem de garantir la sostenibilitat del sistema. El pitjor que ens podia passar és que les empreses de transport anessin a la fallida, perquè aleshores perdríem el transport de qualitat que tenim. Però també voldria fer notar que els increments amb títols molt utilitzats com la T10 o el bitllet senzill, que aquest ja és de més d'usuaris esporàdics, doncs s'han canviat per deduccions més importants als títols aquells que tenen associada una utilització il·limitada, no? Com són la T-mes i la T-trimestre, i deduccions després a col·lectius determinats, no? Ara presentarem d'aquí uns dies, doncs, la targeta aturat que no existia, amb un increment de més del 70, perdó, amb un increment, amb un descompte de més del 70%. La T-jove ha disminuït un 16%, no? I així podríem anar seguint, doncs, aquells ajuts a col·lectius específics que són els que entenem que hem de bonificar.
Màxima actualitat del tema de l'aeroport del Prat. La ministra de Foment, Anna Pastor, ha anunciat que el deute de la infraestructura actualment és de 3.000 milions d'euros. Fins ara la Generalitat reclamava, doncs, la gestió individualitzada de l'aeroport. Coneixent aquesta xifra, seria factible? És a dir, la Generalitat podria assumir aquesta gestió?
Perfectament. Que assumim la gestió no vol dir que ens hagi de passar el deute. això en absolut. Però nosaltres el que reivindiquem és que de la mateixa manera que l'Estat gestiona l'aeroport del Prat, doncs no la Generalitat, sinó Catalunya en el seu conjunt, volem gestionar-lo nosaltres. Per què? Per tenir un aeroport gestionat des del territori i per gent que defensa aquest aeroport, no? I no com ens passa en aquest moment, que hi ha un trinomi que és l'Estat, i Aena, Iberia i les autoritats doncs, de Madrid, que al final són un trio nefast pel nostre aeroport, no? Aleshores, nosaltres volem defensar, volem gestionar-lo des del territori, i això ho podem fer perfectament. És un tema de voluntat política per part de l'Estat només.
Un altre reclam del govern és el corredor mediterrani, es va aconseguir que fos una prioritat per la Comissió Europea. Com està el tema? Continuen les pressions, entre cometes, perquè tot plegat tiri endavant?
Sí, sí, i ara esperem que això que ara és un dibuix sobre el paper, doncs es transformi en una realitat. La pilota està damunt de la taulada del govern espanyol, la Comissió Europea ha fet els seus deures, la Generalitat el dia següent que la Unió Europea va presentar la seva proposta, varen presentar l'agenda catalana del corredor mediterrani, que és totes aquelles obres que s'havien de fer per tal que el corredor mediterrani, quan passa per Catalunya, sigui una realitat, i ara depèn del govern de l'Estat.
En aquest sentit, Sant Cugat reclamava la cobertura, el cobriment de les vies que passen per Collfavall, també per Can Magí, Roquetes, per evitar precisament l'impacte acústic i més si es tirés endavant aquest corredor. Està prevista alguna actuació en aquest sentit?
Això correspon a l'Estat, com totes les obres del corredor mediterrani, però em sembla molt raonable, perquè el corredor mediterrani, el dia que funcioni, comportarà doncs, un increment del trànsit de trens de mercaderies per aquesta línia que passa pel mig de la ciutat, no? Per tant, és del tot lògic i raonable la reivindicació de la ciutat.
I ja, finalment, el vial d'enllaç. El ple d'aquest dilluns aquí a Sant Cugat doncs, ha aprovat que s'iniciïn els tràmits per desclassificar aquesta via. Serà possible retirar doncs, aquest projecte del Pla General Metropolità?
Jo faré el possible perquè sigui així, no? I espero que ho podrem aconseguir. Aquesta via està dibuixada des de l'any 76 i jo penso que s'ha arribat el moment de que una via que sabem que no s'ha de fer doncs sigui esborrada del Pla General Metropolità i d'aquesta forma estalviar aquesta ferida per una part del territori de Sant Cugatenc com és Vall d'Oreig i per la Serra de Collserola.
Doncs senyor Recoder, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.